Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui sí, punt de partida, punt de sortida de la nova cimera per l'emergència climàtica, la COP28. Caps d'estats i els representants polítics, organitzacions i activistes ecologistes s'escoltaran en una nova trobada de 12 dies que convoca també grans corporacions de la indústria fòssil. La cita és a Dubai, no fos cas que tot semblés realment pel planeta en comptes de netejar una imatge climàtica per davant amb un greenwashing de campionat mentre es fan negocis petrolífers per darrere, que tampoc vam néixer ahir. La Unió Europea ja ha afirmat que pressionarà per aconseguir un acord per triplicar el pes de les renovables, duplicar l'eficiència energètica i abandonar els combustibles fòssils. Tot això amb grans corporacions de la indústria fòssil. Sí. El problema és que potser ja fa anys que hauríem d'haver arribat a aquest punt. No plantejar-lo, sinó a fer-lo possible. Però el negoci del diner, de l'interès i, en definitiva, del poder mou més ambició que l'interès per la vida, per cuidar el planeta. Som on érem, exactament al mateix lloc, on no ha canviat res de res des de la darrera cimera climàtica. N'hauria de ser el punt d'inflexió, la que avui comença? Sí. Anem tard? També. Hi ha esperances posades en la COP28? Preguntin als experts mentre els contesten amb cara d'escepticisme. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui en aquest programa parlarem precisament de tota la qüestió climàtica arran de la COP28 i ho farem amb la portaveu de Greenpeace a Espanya, Maria Botella. Un dia en el que també parlarem amb el rector de la Universitat Abat Oliva, Rafael Rodríguez Ponga, l'any en el que la Universitat Abat Oliva està celebrant els seus 50 anys. I a les 10 del matí descobrirem noves històries de superació de la mà de Ruth Caral, que avui ens porta la història d'una parella de ballarins en cadira de rodes. Tot plegat en un dia on també descobrirem tots els secrets de la nova exposició del Cosmocaixa, Top Secret, Cinema i Espionatge. A les 11 del matí canviarem de terç i obrirem espai per un nou On són les dones, avui amb la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León, que ens parlarà dels disruptors endocrins. I un dia més tornarem a parlar de cultura, avui per descobrir el cine, una història teatral d'Annie Baker, i que per cert es pot veure aquests dies al Teatre Lliure de Gràcia. Descobrirem aquesta història amb alguns dels seus protagonistes, com són Sara Diego i Ton Vieira. I acabarem programa amb la food track de Parellada, la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde, l'hora del videojoc amb Joan Sabrián, la girocleta i el bona vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, donem un cop d'ull als titulars del dia. A Barcelona avui segueix l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra per desallotjar els ocupants del Cubo i la Ruïna. Seguint-ho en directe des de primera hora del matí, en tenim a Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, ara mateix fonts dels Mossos d'Esquadra de la Brigada Mòbil que ja han aconseguit entrar al Cubo i estan assegurant l'accés per poder pujar als diferents pisos. També veiem com des d'una finestra un dels ocupants contundents, així com pots amb aigua o líquid inflamable cap als Mossos.
De seguida ens explica la darrera hora i per on passa tot plegat a l'hora de l'informatiu. Mentrestant, però, Hamas i Israel acorden ampliar l'alto el foc temporal que acaba a les 6 d'aquest matí, Júlia.
Sí, la decisió s'ha anunciat només 10 minuts abans que acabés la treva pactada entre les dues parts i que durarà com a mínim 24 hores més. El ministre d'Exteriors de Qatar continua treballant perquè l'alto el foc sigui permanent.
Per cert, Júlia, Julbe, bon dia.
Bon dia, Joan,
sí.
Bon dia.
Junts i PSOE es reuniran aquest dissabte 2 de desembre a Ginebra amb un verificador internacional.
Sí, la trobada era un dels acords entre els dos partits per investir Pedro Sánchez. La de Ginebra serà la primera trobada entre les dues formacions després de la investidura de Sánchez i la primera amb el mecanisme del verificador internacional. Totes dues parts, de moment, mantenen en secret qui és.
I avui comença a Dubai la COP28, la cimera mundial del clima que cada any organitza l'ONU. Hores abans que comenci, però, l'Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta sobre l'impacte humà de la contaminació.
I, entre d'altres, s'abordarà l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils, la manera d'assegurar el finançament suficient per a una transició justa i com mantenir viu l'objectiu d'escalfament global recomanat per la ciència.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Jornada de Champions ben diversa pels equips de la Lliga Espanyola.
El Madrid va guanyar el Nàpols al Bernabéu per 4-2 i certifica el seu pas a vuitens de final, la Real Societat empata 0 amb el Salzburg i es jugarà el liderat a l'última jornada, i el Sevilla es deixa remuntar un 2-0 contra el PSV per acabar perdent 2-3.
I la penya signa una important victòria sobre la Botzina.
Remuntada dels badalonins amb un final d'infart, 7-9-7-6 contra el Prometei, rival directe a l'Eurocup en un partit que es va resoldre els darrers segons. Els verd i blancs tallen la mala ratxa a Europa i segueixen somiant.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De l'Alicia Framis, la primera dona del món que aviat es casarà amb una intel·ligència artificial. Atenció, perquè està previst que el casament es celebri durant l'estiu de l'any vinent i, mentrestant, el futur matrimoni ja està ultimant els detalls de la que serà, atenció, la seva nova casa.
8:05, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures més baixes que hi ha en alguns indrets, més altes que hi ha en altres indrets, però al centre del dia seran més altes arreu del país. Unes temperatures que cap a migdia poden avui arribar a sobrepassar els 20 graus a molts punts de Catalunya, i és que amb el pas de les hores el vent serà cada vegada de sector més del sud-sud-oest, i això farà que pugin aquestes temperatures que avui tornem a marcar uns registres força suaus i agradables al centre del dia. Però compte que ara mateix hi ha 5 graus a Lleida, 9 a Tarragona o 13 a Barcelona i a Girona. Temperatures, evidentment, per abrigar-se, però al centre del dia molta d'aquesta roba ens pot fer una mica de nosa. Ja aquest matí, primeres precipitacions a les comarques del Pirineu de Lleida, poc importants, i de cara a la tarda aquestes pluges guanyaran terreny a molts punts de les comarques de Lleida i també de Tarragona i de la Catalunya central. Seran precipitacions, en principi, de caràcter feble, mentre que la resta del país no plourà. Serà sobretot de cara demà al matí, quan les pluges seran generals a tot Catalunya, les més importants a la meitat nord del país, especialment Pirineu i Prepirineu, i demà a la tarda quedaran restringides només a l'àrea del Pirineu i també a les comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona, mentre que la resta s'imposarà cada vegada més el sol. Entrarà el vent del nord i això farà que demà baixin les temperatures, i més que ho faran de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Des d'ahir a la tarda que gestiona l'AP7 entre Amposta i Freginals en sentit nord, i es talla encara tota la calçada per un accident i els vehicles es desvien per la sortida 42 a Vinaròs. Encara a l'AP7, però el tram de la Roca s'ha confirmat un altre accident fa poca estona també. Està provocant moltes coses en sentit sud, ja en tot aquell tram i a l'enllaç des de la C60, tot i que s'està retirant aquest vehicle accidentat. A banda d'això, també hi ha més congestió a l'habitual encara en sentit nord de la C58 a Ripollet per una altra incidència que complica també encara aquesta sortida a Barcelona. I pel que fa a les rondes, doncs hi ha molta congestió habitual en sentit Llobregat, a la B20 des del Nus de la Trinitat i a la B10 des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Hombre, què passa?
Què tal, Sanoja?
Bon dia.
Què
bé, dius? Bé, tot correcte. Bé.
Sí?
Bé. Dijous.
Mira.
Ja fa baixada, això, no?
No, encara.
No, encara?
És demà divendres.
Tu demà,
qui no baixa res.
Val.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Doncs ahir parlàvem d'estrelles Michelin i
sí,
de menjar refinat.
Michelin, eh?
Michelin. Ah. I avui, en un gir inesperat dels esdeveniments, us vull presentar el polvoró amb torrezno de Sòria. O el que és el mateix, el polvorrezno.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go.
Sí, fa un parell de setmanes
el polvorrezno
van ser les croquetes de panetone,
sí,
després
senyor.
Va arribar, que no ens hem fet massa ressò, el torró de xocolata amb pernil ibèric,
sí,
un aguanta amb el cubata de manual, i l'espectacle ha de continuar, redoble de tambors, pausa dramàtica, polvorrezno. Per als despistats que no heu sabut llegir les pistes en el nom, el polvorrezno és un polvoró amb toc de torrezno de Sòria, eh? Així de simple i així d'aterridor, el colesterol del Nadal concentrat en un mos per a estómacs audaços que et porta dels entrants a les postres en un bol directe, val? El dolç elaborat amb mantega de porc, amb més porc encara, una cerdada literal i metafòrica que et posa com un bacó. El cap et diu que no, però el porquet, allò que portes dins, et suplica que li donis fort al polvorrezno. Així no s'hi pot viure, doctor, no?
És així.
Comentarem, a veure, si això és, no sé.
Haurem de provar, eh?
No.
No?
A mi no em trobaràs.
No t'ho
si ja, si ja no, a mi el torrendo encara, el polvoró no, però la barreja
és... No, canvien una capsa de polvorreznos.
No, si l'envien, si l'envien, la tastarem.
La tastarem, i tant.
Ja vam provar les croquetes de panet.
Sí.
No vam tenir por aquí.
Va, qui necessita la vitamina aquest matí?
Mira, els amos dels gossos de Mollet del Vallès, i és que el ple de l'Ajuntament d'aquesta localitat ha aprovat per una àmplia majoria obligar, atenció, els propietaris de gossos a diluir amb aigua l'orina, el pipí de les mascotes a la via pública, tal com ha informat aquest dimecres el consistori vallesà. Bueno, una tasca més per als ofers amos dels gossets. La mesura comportarà també l'obligatorietat dels responsables de gossos de portar, clar, lògicament, una ampolla d'aigua cada cop que tregui a passejar el seu animal de companyia. Un dels objectius és la reducció del deteriorament que aquests orins, maca paraula, provoquen als diferents elements del mobiliari urbà, així com l'impacte negatiu que generen els olors i brutícia als carrers de la ciutat. Té tota la lògica.
Sí.
Si vas traient pipí del carrer, tot està més endreçadet, clar. El seu no compliment, atenció, pot comportar sancions entre 80 i 300 euros. Jo no sé si a Barcelona això ho tenim, però igual no, No estaria malament tal vegada fer un pensament, perquè de vegades els carrers de Barcelona fa una mica de pena amb diferents elements biològics, animals... i no animals, o sí, o tot és animal.
Tot és animal.
Als carrers. Va, vitamines, perquè aquesta nova tasca, en nom de la correcta convivència i neteja, els amos dels gossets, doncs, l'han d'interioritzar.
Va, qui no li arrencarà el cotxe?
Mira, paradoxalment, els moteros de Barcelona.
¿Moteros són els seguidors de Pablo Motos?
No s'ha de seguir Pablo Motos. Ja ho sabem, això. Som els profetes del no seguiment a Pablo Motos en aquest programa. Hi ha un fletxazo entre la moto i Barcelona. L'altre dia un amic meu arquitecte em deia cada ciutat, una mica agafa pasta, us portaríeu bé. Cada ciutat tiene su medio de transporte y Barcelona es la moto. Sí, és com que cada ciutat, diu ell, té un mitjà de transport que és com l'estrella. I a Barcelona diu que és la moto, i és veritat, no? Entre la moto i Barcelona hi ha com un fletxazo que ja té una llarga història. Actualment es calcula que la xifra de vehicles de dues rodes, o tres, perquè hi ha d'aquestes que porten tres rodes, ronda les 270.000. 270.000 motos a Barcelona. Totes elles han de conviure en una ciutat de 100 quilòmetres quadrats. És a dir, tampoc és massa. Passen moltes coses i on encara es respira aquesta filosofia que la moto és un vehicle de porta a porta. Uh-huh. De porta a porta. Jo ho compleix, això, perquè l'agafo al matí davant de la porta de casa i la deixo aquí, davant de la porta de la ràdio. Ben aparcada, Perquè, segons un informe dels serveis municipals, la indisciplina a l'hora d'aparcar del motorista a Barcelona multiplica per 5 la xifra dels cotxes mal estacionats. Uh-huh. És a dir, cada cotxe que està mal aparcat, hi ha 5 motos mal aparcades.
Ui, Déu-n'hi-do.
Recordarem l'ordenança, que dicta que en cap cas no es pot aparcar una moto a voreres de menys de 3 metres, mentre que es poden deixar alineades a la calçada quan l'espai és d'entre 3 i 6 metres. I en bateria, per a les que superin els 6 metres, val? Tret que imperi, en tot cas, una senyal vertical que indiqui el contrari. Perquè jo he vist voreres de mig metre i la moto allà aparcada, Bueno, moltíssimes vegades. No sé si vosaltres ho veieu o no, però moltes vegades. Per tant, estiradeta d'orelles als moters de Barcelona, que continuaran fent el que els hi doni la gana, però, bueno, com a mínim... El cotxe no se'ls espatllarà.
Mira, veus?
Però igual la moto... No sé.
Has tancat la porta abans de marxar la moto?
És que com som motero, em costa desitjar que... La porta de què? De la moto? No té...
Per favor! Gràcies, Rafa.
Bueno,
informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I comencem l'informatiu d'avui explicant-vos que fa gairebé 3 hores que està en marxa l'operatiu dels Mossos d'Esquadra per desallotjar els edificis ocupats del Cubo i la Ruïna. Els agents han fet un forat a les tanques exteriors per accedir al pati ple d'objectes que els dificulta el pas. Seguint-ho en directe tenim en Pau Massí. Pau, bon dia, què ens expliques des d'allà?
Bon dia, doncs mira, si fa una estona us explicàvem que els Mossos ens deien que havien aconseguit entrar al Cubo, ara ens comenten que ja han pogut accedir també al pati de l'edifici de la Ruïna. Són dos edificis que estan l'un al costat de l'altre, els patis es connecten, i segons ens expliquen, els Mossos tenen desplegat l'helicòpter, no sé si el podeu sentir, també la unitat de drons, amb la, quan l'estan obtenint imatges, ens comenten que el pati està ple d'objectes que els dificulta el pas i que per això l'accés està sent força lent. Res, fa una estona... fa uns instants hem pogut veure com posaven ja un generador. Entenem que serà per fer servir un bufador per tallar les tanques, els ferros que es vagin trobant per poder accedir. També podem veure, ara fa una estona que no, però fins fa un moment hi havia un dels ocupants que des d'un dels balcons estava tirant objectes, pots amb líquid, runa... cap als agents que s'estan intentant acostar. A primera hora hem pogut veure com aquests Mossos feien servir una mena de gàbia metàl·lica amb rodes, similar a aquestes gàbies, perquè els oients ho entenguin, que es fan servir per submergir-se amb taurons, per poder apropar-se a les tanques metàl·liques exteriors i poder-les per poder-les tallar i poder accedir a aquest recinte. Abans de les 8 ja hi havia una certa calma tensa. Aquí, a primera hora, sí que s'han tirat petards, pots de fum, bengales... ara fa estona que ja no hi ha llançaments, també hi havia ampolles de vidre. I ara sembla que la situació s'ha començat a precipitar amb aquesta entrada imminent dins dels edificis. Aquí, a la zona, cada vegada, a mesura que es va fent de dia i que va avançant el dia, cada vegada hi ha més curiosos. Si a primera hora eren una desena, ara ja podem comptar gairebé mig centenar de persones aquí al voltant de la plaça de la Bona Nova, veient aquest operatiu policial, que ens comentaven que estaven seguint des del centre de coordinació al carrer Bolívia, aquí a Barcelona mateix, però a una altra zona, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i els màxims dirigents dels Mossos, Pere Ferrer i Eugeni Sallent. De moment, això és tot el que us podem dir. Estarem pendents de com avança aquest desallotjament del Cubo i la Ruïna aquí a la plaça de la Barcelona.
Va, tu que estàs des d'allà i ho tens tot davant. No sé si pinta que serà un desallotjament que trigarà hores o que, com ens comentaves, que és força imminent i per tant serà molt ràpid.
No, no, ara s'ha precipitat l'entrada, però els Mossos que estem aquí amb els que podem parlar ens comenten que no saben quanta gent hi ha dins ni tot el que es poden trobar. Avui es veu, vaig venir fa un parell de dies a fer un reportatge i es pot comprovar perfectament que l'edifici està envoltat de tanques. Aquestes tanques del carrer, aquestes tanques que es fan servir per tallar un carrer quan fan obres o quan hi ha alguna protesta, doncs n'havien agafat aquests ocupes i les havien posat com si diguéssim al revés, de manera que les potes estaven fent punxegudes cap a fora. Clar, ens comenten que no saben si es poden trobar algun tipus de trampa o com quina situació hi ha dins. Ara estem veient, per exemple, que estan entrant agents d'antiavalots a dins del pati, però és això, els està costant bastant poder accedir. De fet, encara fins res, comptem això, que fa unes 3 hores que s'ha iniciat tot l'operatiu per desallotjament i encara no ens confirmaven que haguessin pogut entrar als edificis. Ara ja sembla que podrien haver arribat a entrar al Cubo, a la Ruïna encara no ens ho diuen, i ens deien que sí, que es preveu força llarg. De fet, comentaven que fins i tot tenien previst si feia falta unitats de relleu, els agents que estan desplegats per poder seguir amb aquest desallotjament.
Doncs aquesta és l'última hora des del Cubo i la Ruïna. Allà hi tenim Pau Massí. Pau, qualsevol cosa que passi, qualsevol cosa que trobis interessant, micròfon obert, i ja ho saps que pots entrar en qualsevol hora en aquest programa. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
La pregunta que ens fem a aquesta hora és d'on venen, però, aquestes ocupacions? Aquest octubre ha fet 5 anys que un grup va ocupar la Ruïna. L'objectiu era obrir un espai social pels joves del barri. De fet, diversos veïns denuncien que Sant Gervasi és una de les zones amb menys equipaments i serveis municipals. Júlia.
Sí, allà tampoc se n'hi havien de fer, com recull el diari local El Jardí. En un principi, el plantejament urbanístic municipal preveia fer-hi un espai verd, però el 2005 els edificis van passar a mans de la immobiliària Renta Corporación com a compensació per la compra propietat de la Fabra i Coats. Després de la crisi immobiliària, el banc dolent se'n va fer càrrec a la ruïna al seu moment. Un grup hi va obrir, per exemple, una biblioteca, un estudi de gravació i també un gimnàs. També volia servir de punt de trobada per les associacions del barri, però a mesura que els veïns van anar protestant i demanaven el desallotjament, l'espai es va anar convertint cada vegada més en un búnquer. Ara els dos edificis estan rodejats de tanques metàl·liques i és molt difícil veure la gent que hi ha dins. I sobre Joan, el futur de l'espai, hi ha disparitat de versions. Alguns asseguren que s'hi podria construir un bloc de pisos de luxe i per això hi ha tant d'interès a desallotjar aquests edificis. I d'altres afirmen que només es pot rehabilitar l'edifici modernista de la ruïna. Si es tira a terra, només s'hi podran aixecar la meitat dels 1.000 metres quadrats que a hores d'ara estan construïts. I pel que fa al Cubo, o es posa al dia l'edifici d'oficines que hi ha ara i es torna a obrir per aquest negoci, o s'enderroca i queda un solar qualificat d'àrea verda. L'últim ple del districte, diversos veïns van demanar, per exemple, que s'hi fes un CAP, però el govern de Jaume Collboni diu que no és possible perquè en aquell espai no s'hi poden construir equipaments.
I paral·lelament a tot plegat, també pendents d'un altre desallotjament a aquesta hora i aquest matí, el del Centre Social Estudi Nou de Santa Coloma de Gramenet.
Sí, fins a 8 unitats d'arro estan intervenint a aquesta hora l'operatiu, a banda de 4 més que podrien activar-se si aquesta intervenció s'allarga. A l'entrada, els agents s'han trobat amb una actitud hostil per part dels ocupes que han instal·lat per anys, han llançat pedres i també altres objectes a la policia i, com a conseqüència, dos efectius del cos han resultat ferits lleus. Dos drons dels Mossos d'Esquadra i un de la policia local de Santa Coloma participen a hores d'ara en aquest dispositiu.
I a aquesta hora també pendents del Pròxim Orient, on Hamas i Israel han decidit allargar la seva treva humanitària a Gaza 10 minuts abans que s'acabés l'alto el foc temporal acordat entre les dues parts.
Sí, una treva que s'allargarà com a mínim 24 hores més. El ministre d'Exteriors de Qatar ha anunciat que es compliran les mateixes condicions que la resta de dies. És a dir, no es pot bombardejar la zona i s'ha d'intercanviar hostatges israelians i palestins. El ministre qatarí Mahed Al-Ansari també ha anunciat que el seu govern a hores d'ara treballa per assolir un alto el foc permanent a la franja de Gaza. Durant les darreres hores, Hamas ha alliberat 10 hostatges a canvi de 30 palestins que l'exèrcit d'Israel ja ha posat també en llibertat.
I també us expliquem a aquesta hora que ha mort l'exsecretari dels Estats Units, Henry Kissinger, als 100 anys, un home clau, tan clau com polèmic, en la política exterior del país durant la segona meitat del segle XX.
Sí, un càrrec que va ocupar durant els mandats de Richard Nixon i Gerald Ford. També va formar part de la reserva de l'exèrcit dels Estats Units fins al 1959. Un home guardonat, el 1973, per exemple, va rebre el Premi Nobel de la Pau per ser un dels negociadors de la fi de la guerra al Vietnam, però també, com deies, molt polèmic i també qüestionat. Fins i tot se'l va titllar en moltes ocasions de criminal de guerra. Se li atribueixen, per exemple, l'impuls dels cops d'estat a l'Argentina o Xile o els genocidis de Laos i Cambodja. I va normalitzar les relacions dels Estats Units amb la Unió Soviètica o també la Xina, però també, i d'altra banda, va perseguir els moviments d'esquerra a l'Amèrica Llatina.
I en política, ja hi ha data per la primera reunió entre Junts i el PSOE amb mediador internacional. Serà aquest dissabte 2 de desembre a Ginebra.
La trobada era un dels acords entre els dos partits per investir Pedro Sánchez. Reunió bilateral en un espai internacional abans que acabés el mes de novembre. Aquest últim punt, però, no el compliran perquè la reunió serà passat aquest mes. La de Ginebra serà la primera trobada entre les dues formacions després de la investidura de Pedro Sánchez i la primera amb el mecanisme del verificador internacional que totes dues parts, a hores d'ara, mantenen molt en secret. Per poder-ho encabir-ho a l'agenda, el partit de Carles Puigdemont ja ha anul·lat el Consell Nacional previst per aquell mateix dia.
Tot plegat, quan hi ha mala maró dins del partit de Puigdemont, la presidenta del Parlament, Anna R., ha citat avui la secretària segona de la Mesa i vicepresidenta de Junts, Aurora Madaula, un malestar que s'ha generat per les declaracions que va fer, on va denunciar violències silencioses per part de companys i companyes.
Sí, fons de la presidència del Parlament asseguren que la trobada servirà per abordar aquesta polèmica sorgida i també conèixer en quin punt es troben les relacions de Madaula amb el seu partit. Una vintena dels 32 diputats de Junts per Catalunya al Parlament van donar suport aquest dimarts a un escrit de queixa contra la diputada.
Per la seva banda, avui el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, es desplaça a Brussel·les per mantenir reunions de treball amb el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reinders, i la vicepresidenta de Valors i Transparència, Vera Jourová, en plena ofensiva del Partit Popular a les institucions europees contra la llei d'amnistia, precisament.
Bolaños també reunirà amb el president de la Comissió de Llibertat Civil, Justícia i Interior del Parlament Europeu, el socialista Juan Fernando López Aguilar. Després de la ronda de reunions, el ministre de la Presidència oferirà una roda de premsa a Brussel·les. Recordem que Reinders havia enviat una carta a la ministra de Justícia, Pilar Llop, demanant informació sobre el que aleshores no era ni tan sols un projecte de llei. L'executiu espanyol va respondre tot recordant al comissari europeu que aquest era un projecte dels grups parlamentaris i no del govern espanyol. Un cop registrada la llei d'amnistia al Congrés, Bolaños va enviar el text a la comissió i una carta al mateix Reinders i Jourová per demanar-los una reunió i, per tant, oferir tots els detalls de la norma, una cosa que farà avui mateix.
Mentrestant, el rei ha presidit l'acte oficial d'obertura de la nova legislatura a les Corts espanyola. El monarca ha reclamat una Espanya sòlida i unida sense divisions. Ho ha fet així.
Recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones. Una constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, que solo superando las divisiones tienen una base segura, las libertades.
Un acte on no hi han participat ni Esquerra, ni Junts, ni tampoc Bildu, ni el BNG. De fet, els republicans, juntament amb bascos i gallecs, han fet públiques una declaració conjunta on asseguren que Felip VI no té la legitimitat dels pobles català, basc i gallec, ni li reconeixen cap funció política.
Més temes, perquè el Partit Socialista de les Illes Balears i Sumar Més han presentat aquest dimecres un recurs davant del Tribunal Constitucional contra el decret llei del govern de les Illes que elimina el requisit del català a la sanitat pública.
Segons denuncia l'Obra Cultural Balear, l'organització que ha elaborat el text, la decisió de l'executiu de la Popular Marga Pruens vulnera el dret a l'opció lingüística dels ciutadans que volen ser atesos per l'administració en el seu idioma. El membre de la Junta, Antoni Llebrés, considera imprescindible que el Tribunal Constitucional es pronunciï i també ha afegit que el decret llei perjudica de manera injustificada i també desproporcionada els drets lingüístics dels balears.
En clau municipal, el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Convivència i Règim Interior de Barcelona, Albert Batlle, s'ha reunit amb l'exalcaldessa de l'oci nocturn de la ciutat de Nova York, Ariel Palitz, per compartir experiències sobre la gestió de nit.
La trobada es produeix mentre l'Ajuntament de Barcelona està elaborant un pla de convivència d'oci nocturn amb l'objectiu d'abordar la gestió de la nit de manera preventiva. Algunes de les actuacions que vol plantejar el pla de convivència del consistori són, per exemple, elaborar protocols de corresponsabilitat amb els sectors de l'oci nocturn, crear un cens dels establiments que poden vendre alcohol en horari nocturn per facilitar, per tant, el control d'aquesta activitat, identificar i fomentar l'accés als lavabos nocturns oberts al públic i també com estudiar la possibilitat d'incrementar la xifra dels ja existents i reforçar també les unitats nocturnes de la Guàrdia Urbana.
I avui comença a Dubai la COP28, la cimera mundial del clima que cada any organitza l'ONU. Hores abans que comenci, l'Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta sobre l'impacte humà de la contaminació.
Els fenòmens climàtics més extrems, els desplaçaments massius, l'aire contaminat i l'escassetat d'aigua i d'aliments poden ser una motivació molt important per prendre més mesures contra el canvi climàtic, segons apunten des de l'ONU. Per això la COP28 tractarà temes de gran importància com l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils, com assegurar el finançament suficient però a una transició justa i com mantenir viu l'objectiu d'escalfament global recomanat per la ciència en un context de creixement de creixent manca de confiança no només en els compromisos del govern sinó també entre els països rics i el sud global. Una de les grans absències, per cert, serà la del Papa Francesc, que no viatja a Dubai per recomanació mèdica.
De fet, d'aquí uns minuts en parlarem sobre la COP28 amb la portaveu de Greenpeace Espanya, Maria Botella. Amb ella abordarem quines són les necessitats més urgents al planeta per combatre aquest canvi climàtic. I encara sobre qüestions climàtiques, la Comissió Europea ha aprovat un règim espanyol de valor de 1.100 milions d'euros per invertir en la producció d'equips que fomentin la transició cap a una economia d'emissions netes a la línia del Pla Industrial del Pacte Verd.
Les ajudes adoptaran la forma de subvencions directes. Les partides es concediran a les empreses que produeixin equips necessaris, especialment bateries, panells solars, turbines eòliques, bombes de calor i electrolitzadors, així com també components clau per la producció dels equips o de les matèries primeres necessàries per la seva producció que redueixin la dependència dels combustibles fòssils.
I el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dimecres que Ucraïna està més a prop que mai d'entrar a l'OTAN, a l'organització.
El dirigent noruec ha subratllat que la interoperabilitat de l'exèrcit ucraïnès i el de l'OTAN és cada cop major. Ha celebrat els avenços de Kiev en àmbits com la lluita contra la corrupció, l'estat de dret, i ha reiterat el seu suport al país davant la invasió russa. En aquest sentit, Stoltenberg ha destacat que la resistència que està oferint al país davant dels atacs de Moscou són una gran victòria, tot recordant que Ucraïna ja ha recuperat un 50% del territori envaït per les tropes del Kremlin.
Mentrestant, a Catalunya, la sequera obliga el govern a preveure tots els possibles escenaris. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha insistit que l'arribada de vaixells carregats d'aigua per abastir la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana no es descarta, però que no s'espera per abans del proper estiu.
Hem de fer les obres necessàries al port per poder adequar el sistema per que entri l'aigua, i aquestes obres ja s'han començat i estan en marxa. Són aproximadament entre 4 i 5 milions d'euros. Si és necessari portar els vaixells, abans de l'estiu arribaran els vaixells.
Durant una visita a l'estació de tractat d'aigua potable del Besòs, el conseller ha afirmat que el govern està fent totes les gestions necessàries per tots els escenaris, motiu pel qual ha començat a contactar amb navilieres per demanar-los la seva disponibilitat. Mascort, però, s'ha mostrat convençut que les restriccions imposades per la preemergència permetran allargar l'entrada en emergència al sistema Ter Llobregat.
I davant d'aquest possible escenari, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, defensa que l'executiu català tingui sobre la taula l'opció de portar aigua amb vaixells des de Tarragona a Barcelona. Assegura que cal preveure totes les mesures si s'agreuja aquesta sequera.
Ara bé, Salvador recorda que el recurs sortiria de l'excedent del mini transvasament del Consorci d'Aigües de Tarragona i que el territori no és amo d'aquesta aigua des de fa 30 anys. D'altra banda, la plataforma en defensa de l'Ebre adverteix que els excedents que vendria el Consorci d'Aigües s'haurien de treure d'un tram final del riu amb molt dèficit d'aigua i de sediments. La portaveu Susana Abella ha recriminat que l'Ebre no pot resoldre sempre els problemes d'aigua de l'entorn metropolità.
Al final de l'Ebre estem en un dèficit d'aigua i de sediments des de fa molt de temps. Per tant, l'aigua de l'Ebre no pot ser el que resolgui sempre els problemes de l'entorn metropolità de Barcelona respecte a la quantitat d'aigua que necessita.
A més, el Consorci d'Aigües de Tarragona no té les infraestructures habilitades i preparades per fer arribar a hores d'aigua al port de Tarragona. La canalització que es va fer per enviar aigua del mini transvasament de l'Ebre a Palma va quedar en desús als anys 90.
I a tot plegat, els pagesos catalans ja s'estan adaptant per mantenir els seus cultius amb menys aigua, però pressionen el govern perquè trobi solucions ràpides.
Unió de Pagesos ha alertat que per afrontar la situació de sequera cal canviar el model productiu de tots els sectors econòmics i no només de l'agrari. Joan Cavall és coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Estem passant en un moment d'extrema dificultat i tots haurem de mirar i creure més amb els coneixements i amb les realitats científiques que ens acaben dient que hem de canviar de model productiu, però ha de canviar de model productiu tot el sector econòmic del país. Si només ho fem el sector agrari i la resta no ho acaba fent, haurem canviat nosaltres, però la realitat del país no avançarà.
I canviem de qüestió perquè els preus es moderen aquest novembre i l'IPC s'ha situat provisionalment 3 dècimes per sota del que es va registrar l'octubre. El percentatge de creixement és d'un 3,2%.
De moment, aquesta és la dada provisional avançada per l'Institut Nacional d'Estadística. Segons el Ministeri d'Economia, la baixada de l'índex de preus es deu a l'electricitat, als carburants i als aliments, que també han moderat les pujades. En parla la ministra Nadia Calviño.
El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia. La inflación general baja 3 décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad.
Si es confirma la dada, la pujada de les pensions del 2024 serà d'un 3,7%.
I més temes perquè l'Associació de les Línies Aèries ha demanat al nou executiu de Pedro Sánchez que no accepti l'augment de taxes que proposa Aena del 4,1% a partir de l'1 de març del 2024 i que ha de ser ratificat pel Consell de ministres.
Sí, segons l'Associació de les Línies Aèries, amb un increment que es limités a l'1,5%, ajudaria a consolidar la recuperació del sector en un moment on les dades són optimistes i, de fet, anticipen un any positiu, tot i les incerteses en l'àmbit geopolític i econòmic, en referència a la guerra entre Rússia i Ucraïna, el conflicte bèl·lic entre Israel i Palestina o a l'alça de preus dels combustibles i la inflació.
Tot plegat quan la vaga d'empleats del Servei de Terra als aeroports de l'Estat del 5 i el 10 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, ha estat desconvocada.
L'aturada del Servei d'Assistència a Terra dels aeroports protestava contra l'última adjudicació d'aquest servei per part d'Aena. La mobilització buscava denunciar que les últimes licitacions provocarien el moviment de milers de treballadors a altres empreses. A més, protestava contra l'actitud d'Aena, que, segons denunciaven, permetria constants incompliments laborals per part de les empreses adjudicatàries en els últims 7 anys.
En l'àmbit sanitari, la pandèmia del coronavirus ha impactat de ple en la salut mental dels joves i les visites als centres infantils i juvenils de salut mental han augmentat un 9%.
Concretament, l'any passat es van atendre 72.000 persones, és a dir, gairebé un 6% de la població catalana menor de 18 anys. Això suposa un increment del 9% des del 2020, quan els atesos van ser poc més de 66.000. Els diagnòstics que més creixen són els de neurodesenvolupament, les consultes per idees suïcides, el trastorn depressiu, el trastorn de conducta i també els trastorns de conducta alimentària. En parla el conseller de Salut, Manel Balcells.
En temes de salut mental, veiem que fins al 2022 i després de la pandèmia hi ha hagut un increment de necessitat de visites amb infantojuvenil, amb joves, adolescents, sobretot amb noies, amb dones, i que això ho hem abordat amb el cas de tentatives i risc de suïcidi.
Un altre indicador que també creix després de la pandèmia és la feina feta pels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, que l'any 2022 van començar 12.300 tractaments de desintoxicació.
I a tot això, els oftalmòlegs alerten que un de cada 3 adolescents espanyols d'entre 12 i 18 anys és miop i la meitat els ha pujat la graduació 2 dioptries de mitjana en els últims 5 anys.
Ho detalla un informe de l'associació Visió i Vida, que s'ha elaborat després d'avaluar més de 4.000 revisions òptiques de nois i de noies joves. L'entitat avisa que la miopia pot derivar en ceguesa, despreniments de retina o d'altres malalties greus i atribueix aquesta evolució miòpica als hàbits de vida actual, és a dir, un ús de pantalles, poc temps d'oci a l'exterior i l'ús de mòbil a les fosques abans de ficar-se al llit. Segons l'estudi, el 66% dels adolescents fan servir el telèfon mòbil a les fosques abans d'anar a dormir i el 42% té mal de cap després de passar-se un temps estudiant.
I avancem amb altres qüestions perquè aquest matí a les 11 realitzarà el simulacre Pla Secta al polígon industrial de Constantí, on se simularà un incendi que provoca un núvol tòxic.
Sí, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, juntament amb el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, participaran en aquest simulacre. Concretament, el conseller presidirà el Consell Assessor del Pla Secta, que es reunirà a l'edifici CAT 112, on es prendran les decisions relatives al confinament de la zona afectada i també se supervisaran totes les actuacions fetes pels cossos d'emergència i tots els organismes que hi participen. S'activaran les sirenes de risc químic del polígon de Constantí i s'enviarà també una alerta de Protecció Civil als mòbils de la zona, avisant-los que es tracta d'un simulacre.
I us parlem també de mobilitat perquè el Servei Català de Trànsit ha celebrat una jornada sobre seguretat viària i víctimes d'accident de trànsit que ha de servir per proposar millores en els serveis d'ajuda i suport a les víctimes de trànsit.
L'objectiu, per tant, és donar veu a les víctimes, incorporar les seves aportacions i també propostes de futur al nou pla de seguretat viària de l'atenció que reben les víctimes en accidents de trànsit. N'ha parlat precisament aquest dimecres als micròfons de Ràdio Estel la directora de l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit, Iolanda Domènech.
Les víctimes, tant directes com indirectes, doncs els hi canvia la vida de cop, d'un moment a l'altre. I estan en un moment de moltíssima vulnerabilitat en el que han de fer tota una sèrie de tràmits, han d'enfrontar-se també a processos desconeguts, com per exemple els processos judicials, etc. I necessiten doncs, algú que els hi acompanyi durant tot el procés.
I en el que portem d'any, 139 persones han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 51 de les quals motoristes.
I la Sindicatura de Comptes ha detectat un sobrecost final de les obres del trambaix del 49%. Finalment, l'obra ha costat 325 milions davant els 217 milions pressupostats. De la mateixa manera, el tram Besòs ha costat un 35% més del previst, amb 276 milions. Així ho conclou en un informe relatiu a l'ATM corresponent a l'exercici del 2021.
Uns increments que suposen una modificació essencial dels contractes inicials, ja que els canvis van posar de manifest modificacions significatives en el traçat, la incorporació d'obres no previstes o la prolongació de parades. Per tot plegat, la sindicatura assenyala que es troba a faltar un major rigor i una millor previsió també en les fases de planificació i redacció del projecte.
I aquest dimecres ha mort als 71 anys l'historiador Joan Beculla a causa d'un càncer que patia des de feia un any. Ha estat un dels historiadors catalans de més prestigi, que deixa com a llegat una dotzena de llibres. Especialitzat en història contemporània, al llarg de la seva carrera ha escrit nombrosos textos sobre Esquerra Republicana, el franquisme, la transició i altres temes relacionats amb el catalanisme.
I durant 5 dècades també va ser professor de la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, on va començar a exercir l'any 1977. Per les seves classes hi han passat milers de periodistes catalans. També va col·laborar en diverses publicacions nacionals i internacionals, així com en programes de ràdio i televisió, on va repassar la història del segle passat des d'una perspectiva moderna. El periodista i escriptor Vicenç Villatoro, amic de Culla, ha parlat sobre la seva figura en declaracions ahir en aquest mateix programa.
Jo crec que el que ens ha deixat és, primera, la idea que el present no s'entén sense la història. Que intentar llegir el diari d'avui com si no hi hagués hagut diari d'ahir ens porta a no entendre res. Per tant, la formació en història, el coneixement de la història, és imprescindible per la comprensió del present.
I en cultura també us expliquem avui que l'il·lusionista, l'últim espectacle d'en Peyu, farà parada a Osona de manera estable durant els mesos de gener i febrer amb aquesta iniciativa que porta per títol Fora de Barcelona. L'humorista osonenc reivindica la descentralització de la cultura.
El guanyador d'un Ondas amb el Búnquer de Catalunya Ràdio vol crear un precedent i que altres artistes s'animin a fer el mateix.
La meva màxima il·lusió és crear el precedent i que hi ha altres artistes de Catalunya diguin, hòstia, Peyu, com ho heu fet, això? Perquè ens agradaria fer-ho a la nostra comarca. Jo crec que seria ric per tothom.
Vols en globus per veure la Plana de Vic, entrades per anar al Museu Episcopal o visites a petits productors locals són només algunes de les propostes en col·laboració amb Osona Turisme a què es pot tenir descompte amb la compra d'aquestes entrades per anar-lo a veure.
I parlem també de música perquè de Tallets, Muixca, Los 80 Principales, el Festival de la Portaferrada, Love of Lesbian i Alba Careta són alguns dels guanyadors dels 21ens Premis Arc que s'han celebrat aquest dimecres al Teatre de la Llotja de Lleida.
Per segon any consecutiu, els premis s'han entregat a la capital de Ponent en una clara voluntat de l'organització per equilibrar culturalment el país i garantir també l'accés a la cultura per igual a tota la societat. Altres premiats de la nit a les 12 categories que hi havia nominats han estat, per exemple, el Pot Petit, l'Orquestra Selvatana, les Festes d'Altura, el Festival Cantut o allò que no sona com a millor programa musical. Durant la gala hi ha hagut també les actuacions de Ramon Miravet, Alidé Sanz, Maruja Limón i Júlia Blum.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres que anem a Plana Esportiva. I en Plana Esportiva us expliquem que aquest dimecres s'ha tancat la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota del Sevilla, victòria del Madrid i empat de la Real Societat. Pel Corredera,
sí.
Bon dia de nou.
Hola, bon dia, Joan. El Sevilla deia adeu a la competició després de perdre un partit que al minut 67 guanyava per 2-0. L'expulsió d'Ocampos condicionava tota la segona meitat. El PSV aprofitava per la seva banda l'ocasió per protagonitzar una remuntada espectacular que se certificava el temps afegit amb el marcador final de 2-3, aconseguint el passe també a vuitens. D'altra banda, el Madrid guanyava a casa contra el Nàpols per 4-2 al minut 83, anaven 2-2 al marcador, però un gol de Nico Paz al 84 i un altre de José Lu donava els 3 punts i el passi matemàtic a vuitens com a primer de grup. L'entrenador Carlo Ancelotti es desfeia en elogis cap a la seva estrella, Jude Bellingham.
Bé, la verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol.
L'altre equip de la Lliga Espanyola, la Real Societat, empatava 0 amb el Salzburg. Ara els bascos, que ja estan classificats pels vuitens de final, es jugaran al liderat del grup D contra l'Inter, amb qui estan empatats a 11 punts.
Jornada boja, però si ens fixem en la resta de partits.
Golejada de 6-0 de l'Arsenal al Lens, aconseguint el passi a 8 com a líder de grup. Empat a 3 entre Benfica i Inter de Milán, un partit frenètic. Igual resultat que el Galatasaray United i ensopegada del Bayern contra el Copenhagen, que s'està consolidant com una de les revelacions del torneig. Ara mateix és segon de grup.
I en clau Barça, preocupació al club per la lesió del cedit Ansu Fati.
Fati, que es troba actualment al Brighton anglès, va haver de ser substituït al partit contra el Nottingham Forest. L'entrenador de l'equip ha dit en roda de premsa que han perdut el jugador per molt de temps. No ha concretat, això sí, el temps de baixa ni quina lesió pateix. Relevo, el mitjà digital diu que seran com a mínim 8 setmanes, precisament parlant de lesions. El diari Esport apunta avui que si tot segueix igual, Iñaki Peña tornarà a ser titular aquest diumenge contra l'Atlético de Madrid. La lenta recuperació de Ter Stegen, sumada a la bona actuació de Peña contra el Porto, donen motius a l'estaf culer per confiar un cop més en el seu porter suplent.
Per cert, encara en plana blaugrana, el Barça ha presentat els actes del 125è aniversari que es celebrarà l'any que ve.
El club ha dibuixat les línies mestres de la celebració que tot just es farà d'aquí un any. El cantant David Carabén serà el comissionat dels actes. En aquest precisament acte de presentació hem conegut el manifest, el logotip de la celebració, que serà l'escut del Barça amb una pilota al mig que dibuixa un 125, i també hem conegut una nova versió de l'himne del Barça, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Català i el Cor Jove. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que el nou Camp Nou acollirà l'aniversari l'any que ve i no ha pogut evitar emocionar-se.
Som uns privilegiats perquè tenim l'oportunitat de ser testimonis d'aquests fets. M'emociono a vegades perquè penso que hi ha gent que encara els podria estar vivint aquí amb nosaltres.
L'acte ha comptat amb la presència de l'expresident Joan Gaspar i familiars del fundador del club, Joan Gamper, acabat amb una foto de família bufant les espelmes. Precisament a Gaspar li han preguntat pel cas Negreira i s'ha mostrat molt contundent.
¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ni un partido? ¿Si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros? Por favor.
Contundent realment. Gaspar va ser president del Barça entre els anys 2000 i 2003, abans de la primera etapa de Joan Laporta.
I ahir es va tancar la jornada 13 en el partit que quedava pendent per jugar entre el Mallorca i el Cádiz.
Recordem que el match s'havia posposat perquè coincidia amb un partit de seleccions que havia de jugar amb els jugadors del Mallorca. Mallorca i Cádiz van empatar a un en un enfrontament vital per la permanència i segueixen sense guanyar. Gols d'Alcaraz i Abdon Prat, ja fa dos mesos de l'última victòria de tots els conjunts a primera divisió. Són 17s i 17s marcant el descens, respectivament.
I a la segona divisió, l'Espanyol amb Ramis al capdavant buscarà demà divendres el tercer triomf consecutiu després de superar l'Elx i l'Alcorcón a casa.
El tècnic confia que l'equip trenqui a Oviedo la ratxa de 3 partits sense guanyar com a visitant. Ramis adverteix, però, que el Tartiere caldrà seguir oferint una identitat molt clara per deixar enrere el mal regust dels camps del Villarreal B, l'Sporting i l'Osca. L'Oviedo no ha perdut en els 5 partits de res com a local. Té recursos ofensius, a més de figures que generen molt perill, com Borja Bastón o Santiago Colombato. Així s'ha referit l'entrenador Perico al seu rival aquesta setmana en roda de premsa.
En un campo como el Oviedo, si duermes los dos primeros minutos, te puede costar el resto del partido. Por lo tanto, ahí está el mantener esa concentración, intensidades, comportamientos, diferentes referencias defensivas, agresividades, contundencia en duelos. Bueno, esto va a ser una línea, o trataremos de que sea una línea de continuidad en todos los partidos.
L'Espanyol buscarà retallar la distància de 5 punts que té amb el líder, un Leganés, que visita la Romareda.
I en bàsquet, el Joventut segueix viu a Europa després d'una gran remuntada contra el Prometei per 79 a 76 a l'Olímpic.
Els badalonins començaven molt fluixos, deixant que el rival arribés a agafar fins a 15 punts d'avantatge. Tot i això, la penya aconseguia retallar distàncies i arribar al descans amb el marcador de 33 a 41. A la represa, Pau Ribas encadenava 14 punts consecutius i capgirava el marcador en obtenir un parcial de 21 a 8. Tanmateix, els ucraïnesos es recuperaven a base de triples amb un 77 a 76. Es va arribar 9 segons pel final quan Prey aconseguia anotar el 79 a 76 definitiu. L'últim intent ja no va entrar.
I doble victòria catalana a l'Eurocup femenina. Tant Cadí-la-Seu com l'Uni Girona ja són els 16ens de finals de competició.
El Cadí-la-Seu s'imposava a l'Elefeteria per 70-61, mentre que l'Uni Girona també s'embutxacava la victòria, en aquest cas davant del Piestanske, per un contundent 73 a 45. Els dos equips catalans passaran a la següent fase com a líders del seu grup. Les ugellenques feien un partit molt igualat, movent-se amb avantatges curts fins que podien escapar-se en la recta final del tercer quart. Campisano, autora de 13 punts, era la màxima anotadora. D'altra banda, les gironines eren molt superiors en tot moment davant del Piestanske. Feien el primer quart sensacional, parcial de 23-10, una distància que encara ampliaria en el segon període. Al descans, ja amb el marcador de 42 a 21, les eslovaques intentaven reaccionar al tercer quart, moment on el nivell estava una mica més igualat, però encara insuficient per aconseguir remuntar. El proper repte de la competició seran els 16ens de final, que jugaran a doble partit a mitjans de desembre.
I el Barça de futbol sala empatat a 2 contra el Città d'Èvoli italià en partit de la ronda de la Champions, complicant-se la vida en aquesta competició.
Sí, Joan, i és que els catalans no tenen marge d'error en els propers dos partits, el primer dels quals disputaran contra el Lavasual, el segon serà contra el Riga dissabte, pel que fa al partit contra el Città di Eboli. Els italians s'avançaven al minut 12 amb un gol de Calderoli, però el 20 Catel anotava l'empat després de transformar un penal. Ja a la segona meitat, un gol de Touré posava per davant els catalans, però una segona diada de Calderoli, a 9 segons del xiulet final, posava l'empat a 2 definitiu al marcador. L'entrenador del Barça, Jesús Velasco, feia aquesta lectura del partit després de l'empat.
Tenía dos ocasiones también para haber metido gol con el portero fuera de ellos, que también hemos desaprovechado, pero bueno, es que es la tónica que estamos teniendo, ¿no? Creamos muchas ocasiones, fallamos muchas ocasiones, el mejor del rival siempre es el portero y tenemos que mejorar de cara a portería, esa es la lectura final.
Els blaugranes volen treure's l'espina de la temporada passada en què van quedar eliminats inesperadament en aquesta mateixa ronda. Aquest any el gran objectiu del Barça és arribar a la final a 4 de la Champions.
I finalment us expliquem en motor que Marc Márquez passa pel quiròfan.
Es tracta d'una petita operació per posar fi, ha dit el de Cervera, al síndrome compartimental que patia el braç dret. L'operació l'ha realitzat el doctor Ignacio Roger de Oña i arriba després que Márquez impressionés a tothom en la seva estrena amb l'equip Gresini i el motor Ducati. Després d'11 anys amb Repsol, els últims dels quals lastrats per les lesions i la moto, sembla que enguany volen a per totes.
10 minuts les 9, gràcies Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la grave.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, cara bé, Núria Ros, què ens expliques avui a la cara bé?
A veure, doncs, avui per començar parlarem de Google.
Ep.
Google, pels amics.
Google.
Vosaltres li dieu Google, no?
Google.
Google, Google. Doncs no sé si us sabíeu, però a partir de demà, 1 de desembre, ja aquesta empresa, aquest buscador, començarà a esborrar tots, absolutament tots, els comptes personals que no s'hagin fet servir en els últims anys.
Ep.
En els últims dos anys, volíem dir. Sabíeu això?
Dos, eh? No,
perquè fa temps que s'anuncia.
Sí. Bueno, a mi em sonava, la veritat, però no sabia que era demà.
A mi em van enviar un correu, ara que ho dius, fa por.
Sí, recordatori.
Que tinc... Veus, Julia Julve, barra baixa... W, X,
més correus...
Clavel en la solapa, @gmail.com.
De fet, jo crec que hi ha més correus perduts que usuaris registrats que l'usin.
Sí, sí, sí. No, jo, per exemple, en tinc bastants d'aquests. Sí, sí, sí. No sé per què.
Bastants?
Sí, bueno, més d'un.
Jo també, un sí, sí.
No, perquè a vegades fas servir un correu per entrar en algun lloc, per registrar-te en un altre, i després el deixes usar.
Sí, sí.
A mi el que passa és que el meu correu de Gmail, que l'he usat per registrar-me a tot arreu, el tinc farcidíssim de correus d'aquests que t'arriben, de promoció.
Sí.
I no el faig servir perquè m'agòbia, perquè entra i en 40.
Saps que pots enviar spam directament, això?
Sí, ja ho sé, però, però déu-n'hi-do.
Bé,
altra cosa.
Per si tenim algun oient que encara no ho sabia, vist per navegant, repeteixo, insisteixo, demà divendres 1 de desembre Google esborrarà absolutament tots els comptes que no s'hagin fet servir en els últims dos anys. I quan dic comptes, dic tot el contingut que hi pugui haver dins. És evident, eh? Correus de Gmail, documents de Drive i fotos.
De tot.
És important remarcar això perquè a vegades tenim un compte que no fem servir però hi tenim guardat el nostre treball de recerca.
Ui.
Per exemple, o el treball de final de grau, que, per exemple, jo vull mantenir tota la vida.
Clar.
Perquè quan siguis gran dius, mira el que vaig fer. No? Bé, en fi. A veure, cal dir que tot plegat ja ho va anunciar l'empresa farà mig any, als voltants del mes de maig, el moment en el que també va explicar que ho farien a partir del desembre, i que, atenció, els primers comptes que s'esborrarien serien els que no s'haguessin fet servir mai. Val?
Uh-huh.
Per tant, primer s'esborraran els que mai s'han fet servir, és a dir, que s'han creat i s'han quedat allà, i després ja anirem amb els que no s'han fet servir durant dos anys. Per tant, alerta, perquè si algun oient algun dia, no sé per què, com jo, es va crear un compte de Gmail que mai ha arribat a utilitzar, doncs que sàpiga que a partir de demà no el trobarà, perquè desapareixerà.
Important, això, eh?
Sí, important. Llavors, entenc que a aquestes altures ja us esteu preguntant i per què ho fan, no? Realment, per què han d'esborrar aquests comptes? Doncs realment el motiu té lògica i és que, segons ha dit l'empresa, un compte no actiu és sinònim d'inseguretat i, per tant, els ser tan vulnerables poden ser utilitzats per qualsevol cosa, des del robatori d'identitat, cosa que no ens interessa, fins a font de contingut no desitjat, tampoc ens interessa, i per tot això, doncs, l'empresa considera que aquests comptes han de desaparèixer, bàsicament. Em sembla bé, no?
Sí.
Si han de fer un mal ús, doncs que desapareguin directament i ja està.
Que no l'has usat en dos anys, tampoc.
No, i que també ocupa espai al Google.
I el teu nom, allà, imagina't que fan servir Rafa Sanahuja / Sanahuja.
Sí, sí, ho entenc. El tema és que no el faràs massa... Que no l'extranyaràs, si te'l treuen.
No, no. Bé, per acabar, dir-vos que sí que hi haurà excepcions, val? En aquest cas, l'empresa no eliminarà tots aquells comptes associats a canals de YouTube, cosa que em sembla molt bé.
Sí.
Tampoc aquells que tinguin alguna targeta regal amb saldo pendent, clar, no són tontos. I tampoc s'esborraran els comptes que pertanyin a organitzacions col·lectives, com empreses o, per exemple, centres educatius, encara que actualment no tinguin activitat. Vale. Per tant, està bé.
Està bé, i tant, que està bé,
I ara sí, ja, per acabar, explicar a la nostra audiència que evitar perdre un compte de Gmail i el seu contingut és senzill, és a dir, es pot recuperar. Bàsicament, el que heu de fer és entrar en aquest compte que no heu entrat durant 2 anys, feu algun tipus d'activitat, que pot ser fer, obrir un document, mirar un vídeo de YouTube, qualsevol cosa, i com que Google detectarà en aquest cas que està actiu, doncs ja no te l'eliminarà. És així de senzill.
No cal que enviïs un correu, qualsevol cosa des d'aquest compte.
Poses l'usuari i la contrasenya, cliques qualsevol pestanyeta del Gmail i allà ja es registrarà activitat i, per tant, no s'eliminarà. Ja està. Bueno, aquesta és la notícia, crec que és important.
Sí, home, i tant.
Destacar coses com aquestes, perquè imagina't, jo no ho sé, que algun oient s'ha creat un compte i no el vol perdre. Doncs que sàpiga que demà és el plaç límit perquè el pugui activar, si no se l'eliminarà completament. Bueno, informació de servei, cosetes.
Està molt bé, està molt bé. Va, més cosetes.
Sí, ara sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem de la famosa intel·ligència artificial, popularment coneguda com la IA. Es diu així.
IA.
Llavors, de seguida us explico, però abans fem una mica de debat. Com ho veieu, tot això de la intel·ligència artificial?
A mi em fa una mica entre
favor,
respecte
en contra,
i por,
neutrals...
Dominar el món, serà Skynet.
A mi m'haurien d'explicar molt bé, tot plegat, tot el que es vol fer.
Sí, crec que s'ha de legislar bé, això, perquè si no se'ns acabarà menjant.
Sí, sí, sí.
Jo crec que està traspassant una mica els límits, no? Vull dir, entre poc i massa. Dèiem això, mireu si la intel·ligència artificial està arribant lluny, que ara una catalana, de la qual en descobrirem el nom més endavant, s'ha convertit en la primera dona del món en casar-se amb una intel·ligència artificial.
Uau. Com?
Aquest és el titular, què us sembla?
Catalana. Home,
com... Catalana, sobre, sí.
Catalana
és Hacemos
Cosas. Havia de ser.
Som pioners.
Què us sembla? La primera dona del món en casar-se amb una intel·ligència artificial.
Això vol dir, s'ha casat amb un robot.
Es casarà, perdoneu.
Es casarà. És que... Ja veuràs, ja quan t'explica la Núria Flipa.
És que jo vull escoltar la notícia abans d'emetre un judici de valor, perquè ara mateix ja improperis.
Però el judici jo el puc emetre ja.
Jo amb el titular ja et diria...
Jo el puc emetre ja, està mal del cap.
Horrorós, sí.
Estava pensant, gràcies per verbalitzar el que pensava.
Està mal del cap, té un problema mental.
Mireu, té sentit, tot, d'alguna manera. En aquest cas, la dona es diu Alicia Framis i es casarà amb l'Aileix, que no Aleix.
L'Aileix.
Oh, perquè és la...
L'Aileix. Que no Aleix.
Comencem bé la notícia.
Qui és l'Aileix? Doncs és una intel·ligència... És una intel·ligència artificial amb la qual, atenció, perquè fa mesos que hi conviu, i amb la qual diu està aprenent arran de l'experiència dels seus ex. Per què buscar-te una nova parella, si pots... És una, amb intel·ligència
és un híbrid entre diversos ex.
Diu molt dels seus ex,
Sí, sincerament, sí. Llavors, segons hem pogut llegir alerta, perquè el casament, és a dir, la relació va en sèrio, no és cap broma, perquè el casament es farà l'estiu que ve, s'està preparant tot, i es farà una cerimònia a Rotterdam, que no només serà casament, sinó que també serà com una mena de performance que diu vol fer reflexionar sobre el futur de les relacions. Clar, per tant, d'alguna manera vol animar el que siguin com ella, que la gent sigui com ella.
Si té el problema amb qui l'agafa.
Però aquí el problema no el té la IA, el té l'humà.
Totalment.
O sigui, no fotem, estem aquí dient... No, què us sembla la IA? No, què ens sembla el comportament humà envers la IA? Que el problema el té l'ésser humà, el tenim nosaltres, no la IA.
Sempre. Jo això ho puc aplicar a qualsevol cosa de la vida.
A veure, cal dir, i ara tallaré una miqueta el rotllo, he creat una mica d'intriga, que en diríem, perquè aquest casament forma part d'un projecte artístic que es presentarà als Països Baixos i que pretén donar la volta al món perquè més persones s'animin a fer-ho.
Per tant, ens has colat aquí una cosa...
No, a veure, espereu.
A veure, esperem.
És a dir, tot plegat, ho explica la Framis, la protagonista de la història, la dona del matrimoni, busca un objectiu que és investigar sobre el futur de les relacions. Això ho hem dit abans. Tot i això, calma, perquè el matrimoni serà totalment legal, És a dir, serà legal i hi haurà una festa on se servirà menjar apte tant per persones com per...
Menjar?
Per el món digital, és a dir...
Hi haurà endolls.
Menjar per hologrames.
No, i a més, el matrimoni ja s'està construint una casa a Menorca per anar a viure junts. És a dir, sí, tot plegat forma part d'un projecte, però es viurà amb una parella, o sigui, es viurà com a tal.
Però com que s'estan construint...
Però ell participa.
Sí, sí, clar. Ell pren decisions, evidentment.
Perquè filtra les propostes de... No?
Jo vull...
Tarda menys a buscar casa que nosaltres, per l'idealista.
Busca'm l'idealista a los pisos de... Llavors ho fa la màquina.
Jo vull transmetre la cara d'estupor de Joan Trias. La gent no la veu, però està en estat de xoc.
Que l'Eilish, el dia que decideixi penjar-se serà menys desagradable.
No pot, perquè és un holograma, no n'hi ha res.
Igual es penja perquè es queda pensant, clar.
Llavors, que es penja, pensava que...
Clar, el dia que falli l'internet en aquella casa, que diem que ha entrat en estat de coma.
Clar, no ho sé.
Però, Núria, jo ara ja vaig...
Que està al bar, ha baixat al bar.
Jo vaig més enllà. O sigui, per exemple, nosaltres el podríem entrevistar.
A l'Aleix?
Sí.
Segurament sí.
Podríem buscar-lo.
A mi m'interessa més ella que ella.
Ja bueno, no, que sí.
Però, els dos.
Tots dos. Però també, a veure... Ella sí, però ell també, no? Seria
Absolutament.
La primera entrevista que faríem amb intel·ligència artificial. A la caravana es podria demanar.
I quan tinguin fills, que serà una Nintendo Switch.
Has dit es podria? Demanem-la.
Demanem-la. No, perquè no vull posar en els vostres continguts, però...
Acaba de fer un motos, eh?
Exacte.
Que passe la IA.
Quieres a la Eilish? Que entre la Eilish. No cal obrir la porta, perquè és un holograma. Travessa la porta.
No sé, és una mica estrany tot plegat.
Sí,
però...
una mica raro.
No sé, per molt que sigui un projecte que vol tirar endavant aquesta dona, no sé, t'estàs... Ai, no ho sé com dir-vos-ho, és que...
No, a veure, tot és un despropòsit.
Estàs accedint, no?, a viure amb intel·ligència artificial, a casar-te amb l'Eilish, no sé, unes coses molt estranyes.
Una parida com una catedral.
No m'ho trobaré.
Sí, però... Ojo,
en tot cas, que l'Andreu faci la gestió,
sí.
Joan.
Sí, home, sí,
Andreu González, que faci la gestió i...
Si pot ser avui, millor que demà.
Sí, ara quan baixi el González...
Sí, però no ho sé, pot semblar una bajanada, però és que ens estem tornant